client i pagaments a milers de petits negocis. Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Tomàs Ripoll, nou director científic del IDISBA, l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears, que és l'entitat investigadora principal pel que fa a salut aquí a les illes. És allà on se genera tota la saviesa científica sobre salut i sanitat. Parlarem amb ell per saber quines idees té en aquest nou repte, tot i que ja ha dit que farà una gestió continuista, perquè la veritat és que l'IDISBA és una joia que tenim i que és molt poc coneguda. Per això parlarem amb ell de donar-li un poquet més de visibilitat. Després parlarem del programa Grans Actius, que se dedica a ensenyar a manejar el mòbil, internet, l'ordenador a persones a majors de 55 anys. La immensa majoria dels usuaris estan molt satisfeta perquè és normal que tinguis por quan maneges un aparell del qual només sents dir coses dolentes, que si estafes, que si s'estafa del fill segrestat, que si m'han robat d'obvés pensant-me que era el meu banc. Idò, hi ha un total de 1.400 persones que ja han passat amb només un parell d'anys pel programa Grans Actius, que és altament recomanable per a totes les persones majors de 55 anys perquè se puguin desfer per la xarxa, sobretot avui en dia en què se produeix aquesta injustícia en què les persones majors han de demanar cita prèvia a raó i moltes vegades no se'n saben desfer tots sols. Una cosa no tan bona, la processionari torna. Amem que passa enguany, si li afecta això de que si plou, no plou, si fa calor, no fa calor. Curiosament, avui mateix, quan preparàvem aquesta entrevista, hem descobert que fa X anys que n'hi ha aquí a Mallorca. A Eivissa, Menorca i Formentera va arribar molt més tard, però a Mallorca sembla que ha arribat fa poc, per tant, podríem dir que és una espècie invasora. Li demanarem a les empreses de sanitat ambiental. I per acabar, anem a Maria Antònia Esquines, avui a la seva secció Mallorca, jo vos parlarà d'allò que confonem sovint, valor i preu. De vegades paguem vertaderes barbaritats per coses que dius, ben, com pot ser que això valgui tant de dobbers? Ja no en parlem, si parlem de gadgets electrònics, que aquí sí que de vegades mos prenen un poquet espalt. Per això serà a la part final d'Anna Maria Antònia, que com que ella és més jove que nosaltres, en sap més d'aquestes coses. Així que en Yolanda Ruiz és a producció, Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia Mallorca. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strange. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Canvis. Cantava David Bowie a principis dels anys 70. I és que tot canvia, sobretot la medicina, se fan avanços contínuament. Aquí a Mallorca tenim uns científics veritablement meravellosos, uns investigadors que, si no parteixen a de fora, que ara parlarem d'això, queden aquí a entitats com l'IDISBA, que és l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears, que fa poc ha canviat de director. És el cardiòleg i professor de medicina Tomàs Ripoll, que a més és coordinador autonòmic de l'àrea d'investigació de l'IB Salut. L'IDISBA, com dèiem, és l'entitat investigadora principal de la sanitat de Balears, allà on se genera el coneixement científic sobre la salut, que no és poc, i per això volem conversar amb ell. Doctor Ripoll, bon dia, benvingut, com està?
Bon dia, molt bé, encantat de participar.
Bueno, és que de fet ara parlàvem que fa poc en els diaris vostè va dir que està preocupat per la fuga de talent i per aconseguir que les institucions inverteixin més en investigació. Però això és un problema només de Balears o és a tot Espanya que passa això? Perquè a mi me fa l'efecte que no som els únics.
Efectivament, és un problema que tenim a tot el país, no? A tot Espanya, evidentment. Diguem que la investigació pues, no s'ha apoyat tot el que feia falta a nivell nacional des de fa ja d'anys enrere. D'anys enrere. És vera que ara, darrerament, pues, s'intenta ampliar, no? S'intenta millorar les coses, però arrossegam un dèficit important, no? I això ha fet pues, que molts investigadors triïn més ofertes que puguin tenir altres països, senzillament perquè tenen millors ofertes a nivell, ja no només a nivell econòmic, sinó sobretot a nivell de consolidació, no? D'un lloc de feina estable.
Clar. També una altra cosa que hem llegit que vostè vol apostar és perquè la investigació arribi a la pràctica clínica diària, que això se tradueix en aquella pregunta que sempre feim els periodistes, els científics. I això, quan arribaran els hospitals? Que jo la faig sempre perquè, no sé, em fa il·lusió poder arribar que m'he dit, han descobert una cosa, aquí ja són les passes, o aquí ja és universitat, o aquí ja és idisme, que estarà tal mes en els hospitals. Aquesta recerca que arribi a la pràctica clínica diària és una de les seves apostes, no?
Efectivament, això és fonamental. Eh? Però s'ha de tenir en compte diverses coses. La recerca en general és algo molt car i és costós, però i sobretot és molt llarg, no? Des de que se comença a investigar ja no un fàrmac, sinó una tecnologia, pues, fins que pugui arribar a ser pràctica clínica, s'ha de tenir en compte que ha de passar pues, molt de controls, moltes validacions, i se tarden anys, no? Però ha d'arribar, o sigui, és que és fonamental que la investigació, la recerca que fem arribi directament en el pacient, que és el destinatari, el que rep els beneficis, no?
Clar, Tom, vostè també ha dit que li agradaria, el que dèiem ara que li dius, va, tingués més projecció social. L'altre dia anava a Esporles i la meva dona va llegir el cartell de l'IMEDEA i em diu, ah, mira, l'IMEDEA, aquests que tu sempre entrevistes. I jo li vaig dir, home, és que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats és una entitat molt, molt, molt important. Passa el mateix en l'IDISBA, sou poc coneguts encara, hauríeu de tenir, vos hauríem de cridar en altres més sovint per així fer-vos un poc més de visibilitat, l'IDISBA, no està encara en el lloc que se mereix en quant a visibilitat, vull dir.
Sí. Efectivament, s'ha de donar a conèixer més. Sí, això és una feina que hem de fer. Hem de no només arribar en el pacient, no? El que deien de l'estel·lació, de la investigació a la pràctica clínica, sinó també a part social. No? És que és fonamental. Si no te coneixen, després és més difícil aconseguir apoyo. No? Nosaltres necessitem apoyo a nivell econòmic molt important i també la part social és fonamental. Estem treballant molt en les associacions de pacients, per exemple, perquè pensam que és un dèficit que també anem arrossegant i té molta marge de milloria. La gent ha de conèixer que a Balears hi ha un institut d'investigació que s'anomena IDISBA i que fa una feina pues, molt bona.
I també, clar, ara vostè és gestor, perquè és coordinador de l'àrea d'investigació de l'IBESalut, ara serà el director de l'IDISBA, però vostè ha investigat molt d'anys, sobretot en qüestió de malalties coronàries, vostres cardiòleg. M'imagino que això li dona més tranquil·litat a l'hora de dirigir una institució investigadora, perquè ho ha tocat en ses mans. Per tant, no li poden dir no sap què és, perquè vostè ho ha tocat en ses mans. No? Li dona més tranquil·litat, m'imagino, no?
Sí, evidentment, jo som metge assistencial, jo faig de cardiòleg, encara ara i tot, i paral·lelament pues, he desenvolupat pues, unes línies d'investigació, com bé ha dit, dins les malalties cardiovasculars, i a part he tingut també formació i càrrecs de gestió, la qual per això em vaig decidir un poquet a dirigir l'IDISBA, perquè penso que puc aportar pues, totes aquestes vessants, no? que són importants, la part assistencial, la part de recerca i la part gestora.
I m'imagino que per vostè és una mescla d'il·lusió i de nervis ara aquest aterratge, perquè ve d'un llistó molt elevat, Miquel Fiol, la doctora Barceló, és un repte, però m'imagino que molt engrescador, no? Perquè vostè ha dit que ha parlat de continuïtat, de consolidació i de creixement, és a dir, no ha vengut per fer canvis, sinó per créixer, per anar encara més endavant. M'imagino que la mescla deu ser això, il·lusió, nervis, no? Un poquet de tot, no?
Sí, evidentment. Bé, quan una cosa funciona, tampoc l'has de canviar molt, no?
Exacte.
I jo es pot dir que duc a la direcció, pues, i perquè ja també ho coneixia una mica d'abans, pues, la feina que s'ha fet és encomiable, o sigui, se va aconseguir una fita molt important, que és l'acreditació per part de l'Institut Carlos III de Madrid, que és l'institut, diguem, mare, diguem, de tots els instituts que hi ha a Espanya. I aconseguir una acreditació com d'aquest tipus, i després en Antoni en Barceló aconseguir una reacreditació fa 2 anys, això és molt important, perquè això el que te diu és que estàs fent les coses ben fetes, no? O sigui, és un marcador molt clar de qualitat de la feina que fas. I a partir d'aquí, evidentment, consolidar el que ja tenim per anar a cresquent, tot el que tenim. Hi ha molt de marge encara per créixer, sapiguem que les coses s'estan fent bé.
Clar, per exemple, vostès, per exemple, investiguen molt oncologia, microbiologia, cardiologia, que és el seu camp, però també ha dit que no se pot deixar de banda avançar, per exemple, en tecnologia de la salut o innovació digital, que és el que ve ara, no? És el que mos hi hem de posar, no?
Clar, clar, els aspectes de la recerca són molt amplis, no? Que cal dir, o sigui, són especialitats dins la medicina coneguda, neumologia també, molt important, molta recerca se fa, però després hi ha tota la part més nova, no? Lligat un poc a la intel·ligència artificial, a noves tecnologies digitals, a tècniques òmiques que són molt, molt complexes i que s'ha aconseguit l'any passat, pues, aconseguir l'adjudicació d'un aparatatge, que és un espectròmetre, que és una eina que ens donarà moltes possibilitats a nivell de recerca. Tot això és molt positiu. I hem d'anar cresquent, no? I hem d'estar al dia i endavant, no? de la recerca que se fa a nivell nacional.
Hem parlat de la fuga de talent, però en aquest programa cada dia jo he dit la paraula brevetjar, presumir de lo que tenim aquí a Mallorca, perquè nosaltres cada setmana entrevistem científics. I hi ha un nivell... bé, vostè ho sap millor que ningú. Tenim vostès, l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears, l'IMDA, que van denomenar, l'Oceanogràfic, l'UIB, són espases, l'altre dia l'Hospital d'Inca en qüestió d'antibiòtics. Tenim un nivell que, tot i ser fuga de talent, i per ser un lloc tan petit, jo és que me'n faig creus de com tenim aquí aquest nivell meravellós de que poden presumir i brevetjar, no? La doctora Cintes, les zones gravitacionals, és que no sé, jo estic molt orgullós, sense entendre'n, no, perquè no hi entenc, jo som un simple periodista, però estarà d'acord en jo que aquí hi ha un nivell elevadíssim, tot i ser fuga de talent,
així
no?
Sí, així és. A Balears, però, està ben orgullosos, perquè no anem endarrere a nivell nacional, no? O sigui, som punters a molt de punts, com els que has anomenat, en atenció primària, algo que no coneix gent. Atenció primària està molt saturada, però té unes línies de recerca espectaculars que no tenen altres comunitats autònomes aquí a Espanya. Això s'ha de dir. La fuga de talent és evident, el que dèiem abans, que això ha estat passant durant anys, però hem d'intentar revertir. No serà fàcil, perquè aquí juguen molt de condicionants. No només es pot oferir lloc de feina, diguem, amb una estabilitat i una remuneració adequada, sinó també aquí juga un paper, pues, els problemes de vivenda que hi ha, no?
Clar.
Bueno, tot això juga en contra nostra i moltes vegades no està en les nostres mans per solucionar tot. Però bueno, farem feina en tot aquest sentit per intentar, i ja de fet ho estem fent, no? Els convocatoris que tenim a Cirisba ja se comencen a presentar gent que està fent feina a altres països, que volen tornar a Mallorca.
Meravellós, quina gran notícia. Quina gran notícia. Atenció primària, investigació en atenció primària. Moltes vegades la gent no sap en què ens referim, però clar, hem de pensar els centenars de persones que cada dia van al metge de capçalera. Tota la informació que se pot recaptar a l'atenció primària és cabdal. És una quantitat de big data, per dir-ho de qualque manera, que els metges de capçalera, els metges de família, poden aportar, perquè, clar, com més dades se tenen, més se poden, més se pot investigar. I això és molt important, els metges de família, que tan saturats estan i que tan importants són, i que l'IDI es va també, el seu nou director, el doctor Tomàs Ripoll, també vol parar-hi atenció. Doctor Ripoll, li prometem que cada X cents, bé, de fet ja ho fèiem amb la doctora a Barcelona, parlarem amb vostès perquè l'IDISBA, l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears, necessita més projecció, més reconeixement, perquè aquí tenim grans científics i entre ells està l'Institut d'Investigació Sanitària, que des de fa pocs dies dirigeix el doctor Tomàs Ripoll. Moltíssimes gràcies. Estarem en contacte permanent, doctor Ripoll. Gràcies.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem, ara parlàvem de tecnologia, però parlarem de noves tecnologies, però aplicades a la gent major. Malament sigueu majors de 55 anys, podeu aprendre a manejar internet, el mòbil, pagar a través del banc, que no vos enganin, com? I a través del programa Grans Actius. D'aquí un minut en parlam.
IB3 Ràdio és Dial. Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tuchis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there. That's what you get for your devotion. I never fall in love again. I never fall in love again.
Don't tell me what it's all about,
'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you, that is why I'm here.
El gran Burt Bacharach que va fer a Never Fall in Love Again per a Dionne Warwick, però en aquesta ocasió escoltàvem la versió que van fer els Carpenters, sense veu d'una Karen Carpenter desapareguda massa prest. El Never Fall in Love Again, mai més me tornaré a enamorar, va fer Burt Bacharach. Vos recomanant la versió original, si la podeu escoltar, de Dionne Warwick. Mireu, un informe de la Fundació Mafre, fet fa molt poc, diu que en el nostre país els majors de 55 anys s'estan consolidant com un col·lectiu digital, ja que en el darrer any el percentatge d'usuaris d'internet d'aquesta franja d'edat ha passat del 75% en el 80%. Això són d'haver un milió de nous usuaris en només 12 mesos. És a dir, d'haver 13 milions de sèniors digitalitzats. I com pot ser això? Jo, concretament aquí a Balears, és gràcies a programes com Grans Actius. Anem a parlar amb la seva directora, Laila Serra. Bon dia, Laila, benvinguda.
Hola, moltes gràcies, com esteu?
Bueno, és importantíssim, Grans Actius, perquè cada dia sentim persones majors dir jo això no ho sé fer, per internet, me diuen que demani cita prèvia, me diuen que això ho he de fer per mòbil, i estem generant una encletxa digital tan injusta per les persones majors, que és precisament per lo que lluita Grans Actius, és per superar aquesta encletxa digital. Com podríem vendre ara a les persones majors de 55 anys Grans Actius? Què feis exactament? És a dir, ensenyeu a no caure en trampes, en estafes, a manejar-se? Conta'm.
Bé, tot el que has mencionat, evidentment, però sobretot a comprendre, no?, com funciona un entorn digital, tot el que tenen en el seu abast, totes les possibilitats, però també com a tots els riscos i bé, possibles fraus que poden existir, veuen els més actuals, entenen com prevenir-los, també com sospitar, no?, de bé, una pàgina web que no sigui la correcta o d'una aplicació o perquè te demanen certes dades, que ets identitat digital o que ets la petjada digital. Crec que bona part de lo que estaves mencionant de l'escletxa digital precisament ve perquè no s'ha dedicat el temps suficient en aquest col·lectiu a explicar-los i a formar-los correctament, perquè una vegada ho feim demostren que saben funcionar amb la mateixa seguretat i soltura que qualsevol altre ciutadà.
També estava a 40 municipis, a 80 ubicacions, és a dir, pràcticament dues ubicacions per municipi. Això és moltíssim. Com ho feis? Entrava en contacte, jo sé que, per exemple, aquí a Palma, en la universitat, però m'imagino que amb ajuntaments i amb casals, no?
Sí, bé, de fet, les dades que tens estan una mica desactualitzades. Ara ja estem a 61 municipis de les illes.
Millor, estic content de tenir-les desactualitzades a la baixa. 61, sí. Fantàstic.
Sí, perquè ara en gener ja hem aconseguit, vull dir que ja estava sobre la taula, però que en el final també havien de fer tot el procés per poder començar a Formentera, que era la illa que mos quedava. Un dels objectius del projecte era precisament aquest, poder arribar en el màxim de municipis possibles, i aquí han participat més de 100 col·laboradors que cal destacar o no, entre ajuntaments, consells insulars, tots, casals de barri, centres educatius, entitats vàries, vull dir que associacions de persones majors, estem a associacions de veïns, nosaltres vam fer molta, molta feina per poder tenir el màxim d'espais possibles, com a mínim en els municipis. És veritat que qualcun s'ha quedat, ja t'ho pots imaginar, molt poquets, més per una qüestió també a la millor de població, no?, que no havíem arribat en el mínim d'alumnes per grup, perquè en el final pues, a la millor anaven a un altre grup del municipi de vora o el que sigui d'aquestes casuístiques, però sí, s'ha fet molta feina. És veritat que bé, això és un encàrrec de fons europeus Next Generation i està impulsat per el govern balear, i posava una mica el focus també en el repte demogràfic, no? Part de l'objectiu que teníem era donar formacions a municipis de menys de 20.000 habitants a les illes. I hem fet molta feina perquè això fos així.
A més, de moment, tant de bo també tingui aquesta xifra de baixa, més de 1.400 persones heu format, ja.
Sí, ara ja anàvem, ara no te sabria dir exactament, però crec que en duim com a 6.000 o molt, 6.000 i alguna cosa. Sí.
Per cert, abans que se mos oblidi, per tots aquells majors de 55 anys que els interessi, basta posar en el cercador Grans Actius, i tot d'una, Grans Actius, te sortirà gransactius.org i cliques a damunt i te surt formació digital per persones majors. I aquí t'explica exactament que és una iniciativa del govern que ofereix formació pràctica adaptada a les quatre illes. Nosaltres parlem de Mallorca. És presencial. Crec que se fa dos dies per setmana, dues horetes cada un dels dies. És així, aproximadament.
Exacte, així, així, just, sí, sí. Ara és vera que ens trobem en un moment en què tots els grups estan ja molt avançats i tenim llista d'espera, i el que animam sobretot, perquè bé, hi ha moltes iniciatives de formació en competències digitals, és que ens indiquin que tenen interès en formar-se i nosaltres, bé, donar-los alternatives, tot una que se pugui, de formacions que també podrien encaixar.
S'han de tenir 54 anys o se pot fer una excepció amb una senyora que en tingui 54? Com funciona això?
Sí, hem fet qualque excepció, perquè també hi ha que tenir en compte que, a veure, que els gruix de les formacions van a majors de 55 anys, però l'escletxa digital no és únicament un tema d'edat, no? Moltes vegades també és un tema de recursos, és un tema de trajectòria professional, és un tema de gènere també. Vull dir que són moltes casuístiques les que ens trobam i bé, no és que deixem a qualcú de fora si ven que realment té una necessitat, no? També hem col·laborat amb entitats com Prodis o com Esment, precisament perquè també corren aquest risc, no?, d'escletxa digital i no tenen 55 anys o més. Vull dir que això, bé, ho entenc que posaven els focus en càrrec en aquest col·lectiu de tercera edat, però realment les variables són moltes i així hem intentat atendre-les des del projecte.
Jo, és que jo li he dit una senyora de 54, bé, una nina de 54, però jo ara en faré 58, per jo no és una senyora. Sí. una lota de 54. Sí, perquè sí. He llegit que la majoria d'usuàries són dones, també, curiosament, perquè ara mateix que sí. Acaba de dir que era una qüestió de gènere, també.
Efectivament. Bé, les dones jo crec que sobretot per un tema de trajectòria professional, no? Moltes, sobretot aquest col·lectiu de 55 per amunt, bé, han treballat a casa i el fet de treballar a casa també els ha mantingut un poc al marge, no?, d'utilitzar la tecnologia en el dia a dia un àmbit professional. I bé, mos ho trobam moltíssim, o bé han tingut feines a lo millor més relacionades, no?, amb el manteniment, tots serveis, però no tant, bé, això, utilització en el dia a dia. Clar. I és per això que també una mica la campanya i la convocatòria que van fer també era una crida a que elles, no, venguessin amb amigues o venguessin amb qualsevol familiar, se sentissin acompanyades, però sobretot que se formassin, no? L'objectiu és tenir la formació i la informació per anar amb més seguretat i autonomia i guanyar independència.
També és important, per exemple, perquè la gent conegui grans actius, t'ensenyen a gastar menys memòria en el mòbil, és a dir, jo m'imagino que tancar totes aquelles aplicacions que no estàs emprant, manejar ChatGPT, donar la localització o GPS per si te perds, perquè hi ha molta gent major que diu ara no sé on som, tu envies la localització tot d'una te troben, saber més sobre ciberseguretat quan compres online, és a dir, és molt lo bàsic, important, imprescindible, el que hauria de conèixer tothom. Això també s'hauria de fer les escoles, també, perquè sí, és que els nins, en els majors, no, però és que els nins també els haurien d'ensenyar tot això, ara que has debat de prohibir les xarxes. A tots, perquè també hi ha adults que són addictes en el joc, addictes a les compres compulsives, per tant, tot aquest món té molt de futur. Qui són les persones que donen les classes, perquè els han de fer un monument, perquè també deuen haver de fer moltes preguntes, contestar sempre el mateix, perquè jo de vegades, per explicar segon que jo perds la paciència, jo no sabria per ensenyar-ne, però és personal qualificat o són simplement persones que ho saben manejar i no importa tenir una titulació, perquè jo segon que ho podria ensenyar, però segon que no sabria.
Entens? Clar, no, vam fer, jo crec que inclús afegir, no?, que bona part de set dit de s'iniciativa és precisament que tot l'equip de formadors i formadores que tenim a grans actius són persones, bé, lo primer, que vocacionalment tenen un interès molt gran en explicar i en educar en aquest sentit. Per altra banda, també van fer un procés de selecció de diferents branques, no?, de l'educació informàtica, vull dir que tinguessin algun tipus de relació lògicament amb el contingut que impartien. També se'ls donava després formació i crec que, a més, lo també molt, molt destacable i que també afegeix molta qualitat en el projecte és que tot el contingut està desenvolupat per personal docent investigador de la UIP, no? Ho ha liderat en Francisco Perales i...
Hombre, Paco Perales. Això ja és una garantia.
Això ja és un segell de qualitat absolut.
Sí.
És que, en el final, jo crec que precisament... la qualitat acadèmica, tant de contingut com de casos pràctics i teoria, i com els formadors, la sensibilitat que tenen per explicar, la paciència, posar exemples, posar en comú i, de més, tot això ha fet que l'experiència d'anar a classe de grans actius sigui realment positiva. I ho heu notat, sobretot, en la constància dels alumnes anant a classe, que ha estat, no mos esperaven que tindria ni aquesta coïda d'inscripcions ni aquesta coïda de constància anant a l'accessió. Con lo qual, bé, és un conjunt de molta gent fent molt bona feina, sobretot aquesta part de PDIs i de formadors que hi ha que destacar-la, la veritat.
I a més, les classes són aproximadament d'una mitjana de 15 persones, per tant, són classes còmodes, no és allò d'aquelles aules universitàries que hi havia 400 persones, ja ho sabeu.
Clar,
a partir de 55 anys, sobretot dones, veig, que ja, si posau en el mòbil grans actius, vos sortirà aquest curs, que és gratuït, és un encàrrec del govern, en col·laboració amb la universitat, és a dir, té totes les garanties, i amb aquest curs de grans actius arreu de les illes aprendreu a estar segurs, còmodos i tranquils a l'hora de manejar.
Exacte.
Perquè moltes persones majors passen molta de pena i és una feina fantàstica, una idea meravellosa. Grans actius, cercau-ho si teniu més de 55 anys perquè vos seran molt útils si no vos en desfeis. Laila Serra, gràcies per atendre-nos i sobretot enhorabona per dirigir aquest programa tan important pels nostres majors, bé, per la gent de la meva edat. Moltíssimes gràcies, Laila.
Gràcies.
Bon
dia.
Bueno, ara d'aquí un instant parlarem d'un problema que això sí que és greu. La punyetera processionari que ja és aquí.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Caterpillar. Sabeu què significa Caterpillar? No, és una marca d'excavadores. La marca d'excavadores va venir pel significat de Caterpillar. Caterpillar en anglès significa oruga. Per això parlem aquesta cançó, perquè parlem de l'oruga peluda, de la processionari, que és el nostre Caterpillar de cada any que mos ve a tocar els nassos. Ja ha començat a vorar-se'n, els pins de Mallorca, enguany se preveu que afecti les illes de manera similar als altres anys, encara que podria haver-hi un lleuger augment, segons han dit des de la conselleria, com cada any l'inici de la processionària és un risc per persones i sobretot per cans, perquè els moixos no s'hi solen acostar. Ja sabeu, no tocar les erugues perquè només tocar els pèls pot provocar reaccions al·lèrgiques i amb una ventada, que te venguin els pèls en els ulls, ja estàs arreglat. Anem a demanar-li a David Andreu, que es portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental de Balears. David, bon dia, benvingut, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies. Molt bé. Mirem a veure si aquestes caterpillars que tenim per les illes els hi posem una miqueta de més coneixement i remei.
Jo no, el que no sabia és que no n'hi ha hagut sempre, que va arribar a Mallorca l'any 42, a Menorca l'any 70, a Eivissa el 75... A Formentera.
Correcte.
Fa molt poc. És a dir, és una espècie invasora?
a veure si estan parlant, és 45, si no m'equivoco, a Mallorca,
sí.
I bueno, en el cas d'aquest 45 ja és una espècie que dur molts d'anys, però fixa't que va tardar molt més en arribar a Menorca, que va ser 70, a Eivissa 75 i Formentera 2006, amb la qual estan parlant de que hi ha hagut molta... Bueno, ha anat a poc, no?, entrant a les illes des que es va detectar. El que sí que és cert, que és una cosa que ho coneix poc la gent de Mallorca i de Menorca, i és que a Eivissa i a Formentera ha sigut una oruga molt menys coneguda, perquè precisament els controls que es feien per part del govern funcionaven prou bé i estava tan controlada que hi ha molts divisencs i molts de formenterers que no la coneixen. No la coneixen encara gaire bé, com els mallorquins.
Que curiós. I se sap per què a la Serra de Tramuntana no n'hi ha tanta com altres zones? Perquè m'ha cridat molt l'atenció, això.
Pues jo crec que precisament és pel mateix problema, és a dir, pel mateix benefici, pel mateixa situació, pel mateixa causa. I és que els tractaments que es van duent a terme són eficaços. Se processionari realment... imagina't, les illes... Eivissa i Formentera són conegudes com les illes Pitius, és precisament per la quantitat de pins que tenim, i precisament són les illes que menys processionari hem tingut temps enrere. Ara, actualment, ja està bastant més estesa.
També el cicle posa els ous a la fi de l'estiu, després l'oruga baixa dels pins per enterrar-se en terra, i és quan veiem la processó de la processionari, però en explicar a la gent, has dit tu, com se pot protegir quan veu una oruga o una filera davall d'un arbre? Què hem de fer? Primer de tot, no toquer-ho. Però hem d'avisar qualcú? Què hem de fer? No la podem trepitjar perquè m'ho adorem els pèls a la sabata. Sí. Què hem de fer?
Sí. De fet, una de les coses importants és no apropar-s'hi, no? Ja no tocar-la, sinó apropar-s'hi, perquè l'oruga de la processionari té la capacitat de llançar els pèls per protegir-se. Wow. És a dir, que encara que no ens hi apropem, encara que no les toquem i ens hi apropem, podem arribar a tenir un contacte amb el que els diem tricomes, que són els pèls de queixos urticants que pot amollar l'oruga precisament doncs, per defensar-se de qualsevol depredador, qualsevol que li vulgui fer mal. Amb la qual no cal tocar-la, sinó no apropar-s'hi gaire. En seguida que es veu la filera d'orugues, si anem sense... És a dir, si anem a peu o el que sigui, doncs apartar-nos, i si duim un ca o veiem que hi ha un cas, fermar-lo quan abans. El recomanable és no dur el ca mullat, però si les veiem doncs, i el ca està mullat, doncs és fermar-lo i anar-me'n d'allí quan abans millor.
Clar, perquè els cans són més curiosos. Els moixos són més vius, no s'hi acosten, no sé per què, però els moixos no van de ja ho deuen saber. Però anem, no tenen depredadors, ses erugues, no hi ha cap ocell que sigui immune i que se les mengi, no existeix això.
Sí. S'oruga, hi ha ocells que se les poden menjar. De fet, quan busques imatges de processionari, n'hi ha, no?, moltes que estan en el bec de pardals, no?, que se les poden arribar a menjar. El que passa és que, bueno, és una plaga que quan està a dins del bolsó, de seda, aquestes bosses que fan a la part alta dels pins, pues, bueno, allí estan bastant prou protegides, no? I, clar, surten principalment per la nit a menjar, que és quan baixen en terra, que baixen tots els dies, a vegades que la gent pensa que no, però perquè hi ha una vegada que sí que es veu que s'enterren i a partir d'allí és quan ja mos neix sa papaiola, s'adult, diguem, amb ales, que és el que s'aparella amb sa femella i és que també capturam naltros les trampes aquestes que posam a ses bosses en espins per poder capturar, amb feromones, per poder capturar, interrompint el cicle reproductiu, no?, amb feromona sexual, que és per això que atropam sa palometa viva. Però sí que és veritat que, bueno, té depredadors, però és una plaga que, en tot i això, se mos va extendent.
L'any passat, fa just un any, vaig anar a fer una volta per Eucanada, per Alcudi, i per els passeig vaig veure un caramull de bosses. I jo, alerta, i erugues. I després, quan tornava, i era per de vesinc, en el cotxe vaig pensar, ara no sé si hauria d'haver telefonat a la policia o a l'Ajuntament per avisar. Si veig moltes bosses, hem d'avisar a qualcú, com bé, com a mínim, comuniqueró, no sé, per exemple, la policia local dels pobles, si veig moltes bosses, o això ja està controlat. Com funciona això?
En principi hauria d'estar controlat, no? Però hi ha moltes vegades que nosaltres pensem, sobretot el que és Mallorca, està una miqueta més controlat, en el cas d'Eivissa i Formentera, doncs mos hi hem trobat que, claro, que apareixien les bosses i apareixien les orugues, diguem, a la banda, perquè abans hi havia alguna a la banda nord, però hi ha gent que no les coneix o que no les identifica. Amb la qual cosa aquí sí que ha sigut molt important que la gent, els veïns, avisassin perquè es sapigués que la plaga s'estava extenguent. No? En determinades zones on ja és molt present i sabem que hi ha un control bastant freqüent per part de agents de la natura, pues, en aquí bueno, seria menys important l'avís, però sí que és sempre important que ho comuniquem perquè no deixa de ser un risc tant per persones com per animals i advertir a les persones que bueno, fer una comunicació, comunicar-ho en el cas de que puguem la policia local o el que sigui perquè prenguin precaucions i que es pugui fer un tractament per evitar que la oruga pugui entrar en contacte o els pares urticants puguin entrar en contacte amb la gent. Sempre és recomanable.
I nins petits, perquè jo recordo la pinada de Santa Ponça, un nen turista va estar a punt d'agafar-ne un, anava amb sa mare, se pensava que era un cuquet, i jo tot d'un el vaig avisar, li vaig dir, very toxic, don't touch it, i se van quedar estorats, i vaig haver de cercar en el mòbil una foto i ensenyar-li, i jo, oh, thank you, perquè clar, aquell nen l'anava a agafar, perquè si tu no saps el que és, dius, ah, mira, un cuquet, el que faré, però imagina't aquell nen infant, pobret.
Sí,
després
sí.
S'hagués posat la mans pels ulls per plorar i ja l'hagués fet, eh? Imagina't, sí. Desastre. Bueno, idò, vius i ungles en la processionària, comences tens, així que si veus pins, mireu per amunt també si veus bosses. I si aneu caminant i hi ha pins, mireu per terra, a menys si hi ha la processionària, sobretot les mascotes, aneu molt alerta, ni vos hi acosteu, perquè ja resulta que ara damunt pot llançar els pèls, com es porco espín, que no sé com se diu en mallorquí. Això no ho sabia. Avui
Serissó.
No, home, avui hem après un caramull de coses. Moltíssimes gràcies des de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental, en aquest cas a Balears, David Andreu. Gràcies pel teu consell, una ferrada.
Gràcies a vosaltres per comptar amb Manecla i aquí estem, per el que necessiteu.
Igualment, moltes gràcies. Bueno, d'aquí un minut arriba na Maria Antònia Esquines, que mos parlarà avui de preu i valor. De vegades pagam el que val una cosa o la valoram pel seu preu. Molt interessant, no ho amagueu.
IB3 Ràdio és història.
Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa
com el sol. Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Diumenge a la 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Son Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Ude Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Sí.
Sí, escoltant Forever Young d'Alphaville, falta poc per la una i és dimecres, és que hem de donar la benvinguda des de Santanyí, Maria Antònia Esquines, com estàs?
Molt bon dia, Jaume, bon aquesta dia. Presentació
benvinguda.
Tan estel·lar.
Perquè feia temps que no te veia. Si no tens bony, tens bua, i si no sonau Son Colomins, sap que tens de feina, sembles una ministra. Què mos has preparat per avui, Maria Antònia? Ara davant de veres.
Idò, avui venc amb una reflexió que jo sé cert que segur que molt de vosaltres heu fet alguna vegada, no sé, mentre anàveu de com, mentre navegàveu per internet o simplement passejàveu pel carrer, i és que hi ha coses que sincerament són exageradament cares. I tu les mires bé? I no haurien de ser-ho, perquè, francament, jo trec que hi ha productes que són gairebé simples materials, que és cert que després hi ha molta mà d'obra, però ara en xerrarem. O també serveis molt quotidians i, tot i així, ens demanen una fortuna per ells.
Així ho deia, anàvem. Pot ser divertit a un món de rics. Estic completament d'acord, perquè jo m'he trobat pensant això que molt de vegades. Mira, es preu d'una cosa i dius, però si això només són quatre materials. Però coses diàries, eh? Quan ho hem pensat avui en això, dius, però això que et saies, i dius, clar, és que tots els preus estan disparats. Jo, aquest mateix bolígraf que duc, jo el compro de grossa, en catxa, perquè me costa la meitat.
Yeah.
Me costa la meitat, tant mateix el gastaré. Però és que dius, però de moda Déu, no ho entenc, hi ha coses que no entenc el seu preu.
Sí, jo... me referia a coses més que res des dia a dia, i de fet començaré amb una cosa que segur que tothom ha comprat i que, si ho mires en perspectiva, és un producte realment senzill. M'estic referint en els biquinis, la típica peça per anar a nedar en l'estiu. És que és literalment dos trossos de tela i quatre cordetes que uneixen les peces d'aquesta tela. Però, en canvi, és que pot arribar a costar 80, 100 o fins i tot 120 euros. I aquí és on jo em pregunto, què fa que aquesta peça de roba costi tant de dobbes?
Sí, perquè proporcionalment hauria de ser més cara una camiseta, perquè hi ha més roba, no?
Totalment.
I no el més car? No ho entenc, no ho comprem.
Jo crec que també moltes marques s'aprofiten de dir nosaltres tenim una marca ben coneguda i tal, sí. I pel fet que dugui el logotip,
sí,
ja ho poden posar a més preu aquesta peça de roba. De fet, un dels dilemes d'aquesta peça de roba és el següent. M'he trobat en moltes situacions en què vols diferent tallatge, sí, de la part de dalt i de la part de baix.
Sí.
Quina conseqüència té això? Que has de pagar el doble, perquè, clar, hi ha vegades que no te coincideixen les talles i només te queda l'opció de pagar dos pits. Això sí que m'apareix molt injust.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, 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 casa no que ha passat.
Sempre poses bona música, Maria Antònia. Sí, 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 sí. Mira que són grups d'esteus i sempre m'agrada molt.
Bona senyal.
Sí, 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 tan bon gust. Seguint en coses inexplicablement cares. Un clàssic. El cafè per als de l'aeroport. Pot trobar un cafè de 2 euros? No. De 3 euros, tampoc. Normalment, 4,5 euros. 4,5 euros per un cafè petit, que no és el millor que hagis tastat mai, a més, que és que dius, però 4 euros i mig, què és això, que romput, no?
És totalment cert. El cafè és pràcticament el mateix que faries a casa, que et costa cèntims, o fins i tot, si ho penses, una catxa que venen 20 càpsules, te surt a millor preu amb la teva cafetera, però per ser el fet d'estar a l'aeroport, sempre pagues un poc més per la situació, no? Has passat els controls, estàs dins l'espai d'embarcament, i ja tenen l'alternativa de dir, com que ets a l'aeroport, has de pagar més. I l'urgència de tenir son, perquè normalment sols agafar vols més barats i són a les tantes des de matí,
l'urgència
fa que paguis molt més pel mateix producte.
Efectivament. I això, com han començat els programes, un bon exemple de com el preu no sempre reflecteix el valor real del producte o el servei.
Que vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.
Clar, i relacionat amb això, Saigo embotellada, sobretot quan tens un festival, un concert, o un esdeveniment esportiu. Te pot tomar una botella petita, 3 euros? Dius, però si és aigua. És aigua, 3 euros. Altra vegada, què romput, senyor cambrer? 3 euros una botella d'aigua, per favor.
El marge de benefici jo crec que deu ser espectacular. Perquè no és que sigui un producte complet, però la gent la compra perquè és necessari en aquell moment. Si tens set, no te queda altra alternativa. De fet, fora dels festivals o esdeveniments, com aquest, una cosa que jo m'enerva, que em fa molta ràbia, és que aquí a les illes no donen tassons d'aigua gratuïts als restaurants. Sí. El manco no és que jo he anat, pot ser a qualque lloc sí. En canvi, a altre lloc de la península, tu agafes i dius te sap greu donar-me un tasson d'aigua i te'l donen gratuïtament.
Això és cert. I això que va sortir una llei fa poc, que hauria, ara que dius això, ho haurien de repassar, perquè crec que va sortir una llei fa poc que sí que obligava a donar un tasson d'aigua en els bars i cafeteries. I no crec que s'estigui complint. Tens tota la raó i amb això ho hauríem de repassar, a menys si se compleix, perquè, home, un tasson d'aigua, quan li pot negar un tasson d'aigua a ningú, Maria Antònia?
També un altre exemple que sempre em fa arrufar el nas és compres una entrada online per 30 euros i a l'hora de pagar, quan ja has fet tots els passos, t'apareixen 4,95 € de despeses de gestió. Però gestió de què? Si jo mateixa puc imprimir l'entrada a casa, o sigui, què has de gestionar? Si vols ficar aquests euros extres, que ho posin abans, no després, que ja estàs decidit a comprar-ho i no te queda altre remei que pagar aquest extra.
Per això jo vaig deixar de comprar bitllets d'avió per internet i ara he tornat a l'agència de viatges, perquè és un concepte que ningú sap ben que cobreix, no. Però és que és universal. Gestió, quina gestió? Si la gestió l'he feta jo, la gestió l'he feta jo, m'haurien de descomptar 4 euros per haver-ho fet jo, francament, és una vergonya, és una vergonya.
I no serà que ho posin fàcil, sempre te demanen 1.000 dades, sí, i és que ja et dic, si ho posen directament, a lo millor, per aventura no fa tant de mal. Ara bé, si ho posen a lo darrer, troc que m'estan mentint, ja que fins al darrer pas no ho saps. I wanna be rich, 'cause I'm rich nice. I see the pie and I wanna slice. So one side, make way, I'm coming. The race ain't over 'cause I'm still running. So ladies get close and call me Snuggles. I'll squeeze you tight and call your cuddles. Things will be different, my life will switch. And that's why I wanna be rich. Bill collectors, they ring my phone. I si pensaven que ja ho havien vist tot, arriba un clàssic quotidià. Hi ha llocs on literalment has de pagar per l'aire que infla les teves rodes. Sí. O sigui de la bici, del cotxe o de la moto. O sigui, et planten davant una màquina, tu vols inflar tranquil·lament les teves rodes i un euro, 2 euros, per aire. Sí. És que si ho pogués fer amb la meva boca ho faria, però no puc.
No, és impossible.
M'ho puc?
No, tens raó. Jo ja tenc localitzades les benzineres o on ho puc fer sense pagar. Perquè això que dius ara, fa anys que existeix. I ho van posar a una determinada marca de benzineres que vaig dir, jo aquí no hi tomo mai més. I tenc localitzades les que puc anar a comprovar la pressió de l'aire gratis. I ja posats. Ara que me'n recordo, una segur que segur heu viscut molts. Anar a l'excusat i haver de pagar. Això és la primera vegada que m'ha passat a Alemanya fa 35 anys i jo vaig dir que això no arribarà mai a Espanya. I sí, senyal de la porta, moneda de la màquina, te demanen 50 cèntims, un euro, fins i tot més, només per utilitzar el servei, com si la necessitat més bàsica dels humans i tots els animals i totalment natural tingués un preu oficial estipulat. Això sí que és al·lucinant. Jo me pensava no arribaria a Espanya, però sí, he arribat, sí.
I una cosa que em fa molta ràbia és que molt de pit pagues, però encara així te trobes els serveis mínims. A pits no hi ha paper, sí. A pits està brut, i no només això, sinó que moltes vegades la porta és automàtica o la barrera és mecànica, sí. I si no en canvi, doncs ja pot buscar un arbre o un caixer improvisat, perquè la majoria avui dia no duim efectiu, això és un altre.
I alerta que no vengui un municipal i t'amunti perquè no se pot fer segon que n'esquerrer. Un
sí,
altre clàssic. Les hamaques i els parasols de la platja, bé, les guindules, hamaques, allà on te tombes. Van les tovalloles, banyador, el sol que te crema, vols un lloc mínimament còmode, 25-30 euros per una màquina i un parasol. Ja fa 30 anys que no pac per això,
tampoc.
Per un parell d'hores. Val més anar a dinar, perquè no es tira... I jo es tira tan terra de Montserrat. Sí. Que valment anar a dinar. És surrealista.
Sí, sí, sí. De fet, el que més me crida l'atenció és que la majoria d'aquestes hamaques són les mateixes que fa 5 anys, gastades en coixins escassos i amb cera comoditat. If I were a bitty, bitty rich, yidle-diddle-diddle-diddle man,
I see my wife, my goldy-looking... Ai, si jo fos un home ric, if I were a rich man, com cantaven en aquesta mítica cançó, si jo fos rico, seré en castellà. Dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi. Però no, me seguiria tocant els nassos
per
25 euros.
No me faria igual de ràbia.
A mi me faria la mateixa ràbia. No em han de confondre mai valor amb preu, perquè de vegades paguen... Mira el meu rellotge. És aquella marca que na Chucky ja li va dir en Piqué, que va ser en Piqué, que li va dir que has canviat un d'aquests per l'altre. Mira, aquest no falla, eh?
I no l'has canviat.
No. I fa d'haver 30 anys que el tenc, eh? I no falla, eh? No falla. I va en la pila solar i no falla d'hora. De vegades, com aquell telèfon que valia 1.500 euros i li va dir, no, i per favor, fer això, i té Tinder, i té WhatsApp, i té això altre, i té... I el senyor diu, però puc telefonar?
Exacte, que és el que m'interessa.
Que és el que m'interessa.
De fet, molt de pim, mon pare i mon mare m'ho diuen, Maria Antònia, lo barato surcà.
Sí, és cert, és cert. Lo barato sal surticà.
Però tampoc t'han d'estafar. Ha d'haver un punt intermig.
Sí,
entre
senyor.
Poc i massa.
La mesura passa. Maria Antònia Esquines, com sempre, des de Santanyí. Moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Ai, si jo fos ric. Fins demà. Salut a tots. Have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. That would be the sweetest thing of all. Oh, if I were a rich man, I all day long I'd bitty bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?